I us ho dèiem que avui tenim una, un debat, una tertúlia especial per parlar de l'estigma que pateixen les persones.
Veu una miqueta, vega, mentre els sí. presento. Guillem Humet, anava a dir Quim Humet, no, Guillem Humet, què tal, doctor?
Bon
molt bon dia,
dia.
Miquel
tal?
Àngel Ruiz.
Hola, bon dia.
També ens acompanya l'Alvira Alemany.
Bon dia, molt
de gust. Ui, no et sento, Alvira.
Bon dia, molt de gust.
Molt bé. L'Anna Faltré.
Hola, què tal,
sí?
Bon dia.
I a l'Àlex Esquerra.
Hola, bon dia.
Què tal? Molt bon dia i benvinguts a tots.
Molt bé. A veure, no sé per on volen començar, però jo deia al principi, perquè les persones que ens escolten puguin fer-se la idea, quan diem malalt mental, a què ens estem referint?
Qui respon?
Ja sé que és complicat. Vaja, jo ho veig des de fora, però penso que és important, no? Perquè pensem que és una cosa que dius, hem patit molt això d'un malalt mental, mira, aquell és un malalt mental, no? A més, es diu despectivament, i entenc que és una cosa que ens pot passar a tots, i a més, més d'un cop a la vida, no té per què ser permanent, i que ens afecta i que està en el nostre dia a dia, no?
Recordo que l'últim dia vam parlar sobre això,
sí.
Justament. Quina era la diferència, on estava la frontera entre
sí.
el que era lo normal i el que era lo malalt, no? I això a vegades és molt difícil d'establir exactament quina és la frontera. Aquell dia es va parlar, bueno, depressió és una malaltia, sí o no, no? Jo diria que depressió pot ser malaltia i pot no ser malaltia. Depèn. Per exemple, una persona que està 24 hores del dia, que no té ganes d'aixecar-se, està al llit, no pot fer res, vull dir, està desactivada, això podria tenir cara de ser una malaltia. Ara bé, algú que està trist perquè se li ha mort una persona estimada o perquè l'han desnonat de casa seva, doncs aquesta persona està trista, però no és una malaltia depressiva. Vull dir, la tristesa i la desesperació no és sinònim de malaltia. I això passa en altres àmbits, perquè hi ha diferents malalties, cada una caracteritzada per una cosa diferent, però també hi ha l'equivalent d'algun d'aquests símptomes que també fa part, diguem-ne, del repertori de les persones que són anomenades normals. Per exemple, tenir una idea delirant, o pensar que algú l'està mirant, no? Si és una cosa aïllada, doncs és una cosa de les persones anomenades normals, això, que pot passar a qualsevol. Ara bé, si el fet de que et miren d'una manera negativa és una cosa que passa quotidianament, això és un deliri de referència, no? Vull dir que una cosa i l'altra depèn una mica de la dimensió que té.
Sí que és veritat que poden intervenir quan vulguin, eh? Que, escolta'm, no...
Això és una tertúlia, eh?
Sí, sí. Poden parlar,
obert,
poden,
eh?
Poden parlar quan vulguin, però sí que és cert que la imatge que tenim de les persones que pateixen aquestes malalties ha canviat els darrers anys, perquè vostè ja parlava de depressió, no? Per exemple, de la malaltia, no? Jo recordo fa uns anys que deien, és que està deprimit, no? I hi havia com aquella, o sigui, té una depressió, ui, aquest, des de, viu del cuento, perdonin que sigui tan directa, però perquè està bé dir-ho, no?, per poder desestigmatitzar, des de viu del cuento perquè no vol anar a treballar, fins a, clar, com que es deprimeix, és que no és una persona, o sigui, com que no té garbo, no, fins a no adonar-se'n exactament de que és una cosa que li impedeix, no?, aquella persona fer el seu dia a dia. Però això ha anat canviant, no?, els darrers anys, la visió que en tenim, o és una idea que tinc jo?
Bé, possiblement ha anat canviant, però sí que és veritat que utilitzem "és un malalt mental", aquesta frase, molt alegrement.
I tant, sí, sí.
Doncs, començant pels mitjans de comunicació, doncs s'ha matat a la seva mare perquè, clar, era un malalt mental, no? O que encara estigmatitzen més a la persona. I tot i que s'ha donat molta informació i s'està a l'ordre del dia amb quines són possiblement els efectes, els, com es diu això, el que sent i el que nota i quin és el diagnòstic que té una persona amb una malaltia mental, hi ha molta ignorància. Jo t'ho dic perquè ara
sí,
que estic en aquest món em dono compte de la gran ignorància.
Ho fiquem tot al mateix sac, eh?
Exacte, ho fiquem tot al mateix sac i fem molt de mal, molt.
Quan parlem de malalties mentals, de quines malalties parlem? Quan parlem de malalties mentals, de quines?
Bé, hi ha una sèrie de malalties mentals classificades degudament, i passem des del retard mental, passant per l'esquizofrènia, hi ha el trastorn bipolar, hi ha les fòbies, hi ha una sèrie de malalties que tenen una configuració molt, molt clara i, molt, i de consens amb tothom, eh? Vull dir que no és que ens inventem malalties mentals, eh? Les malalties mentals estan bastant determinades, bastant configurades i bastant limitades. El que passa és que s'ha dit que moltes vegades algú està trist i ja diem que està deprimit. I això no és ben bé això.
A vegades ho diem nosaltres mateixos, eh? Allò, sí, és que avui sí, estic deprimidíssima, no? I
després
clar, no tenim
ja,
idea.
Sí, després
ja, però,
hi ha un altre
doctor
problema.
Doctor Mec, jo recordo també, ara no sé, però en èpoques passades, anar al metge de capçalera, dir que estaves trist i t'endollaven antidepressius, a cascoporro, eh?
Perquè estem en una societat molt que medicalitza molt els problemes de la vida quotidiana, eh? La psicofarmacologia, és a dir, els medicaments s'utilitzen per tot, inclús els professionals, començant pels professionals de la sanitat, eh? I aleshores una persona està trista, té una pastilla. Una persona se li ha mort el seu gos, té una altra pastilla. Una persona li agrada molt jugar a les màquines escurabutxaques, li donen una altra pastilla. Vull dir que està tot molt medicalitzat. Estem en una societat que si vas al metge i no surts amb una recepta, no és que no has anat al metge. Quan
o que el metge no és bo.
O que el metge no és bo.
No, aquesta és l'altra.
Quan la gran eina del metge no és justament la recepta, sinó que són les seves paraules. Però la gent va al metge i espera sortir amb una medicació.
Sí,
no? El primer que es pregunta d'una persona és: s'ha medicat bé? Està medicant-se? Bueno, i per què? Per què cal medicar-se? Vull dir, la medicació és un recurs, però no és tots els recursos.
Però, perdoni la meva ignorància, més m'agradaria, és que vull que pugui parlar tothom, però vostè la posava des del desconeixement, per aprofundir. Vostè la posava alguns exemples, no? Se m'ha mort el gos, estic trist, em dono una pastilla. Però, clar, a veure, per mi, des del desconeixement, quan un està trist ha de fer una feina per descobrir per què i un treball interior, no? Però quan vostè parla d'esquizofrènia, clar, això és una història que, independentment de que aquella persona faci un treball interior, té un trastorn que s'ha de medicar, no ho sé, dic des de la ignorància, vull dir, no és ben bé el mateix, diguem-ne.
Que s'ha de medicar a vegades.
A vegades, val. Ho dic des del desconeixement,
no,
però com a mínim saber-ho, no?
Vull dir... No sempre s'ha de medicar. Però, perdó, eh?
Sí, sí.
Jo començaria a parlar una mica de l'estigma, no? Estem parlant de l'estigma.
Sí, sí, sí.
Què és l'estigma? I l'estigma ve d'una paraula grega, que és justament estigma, que és una marca que els hi feien, una marca que era una cremada o un tatuatge que feien a les persones que eren indesitjables, per d'alguna manera. Els esclaus, les prostitutes, vull dir, els hi feien a algunes persones marques perquè la gent identifiqués aquella persona que tenia alguna lacra. I això es deia marca. I l'estigma avui dia, que també pot ser un uniforme, per exemple, un uniforme és un estigma, s'utilitza per separar, per identificar aquell que no és desitjable. I l'estigma crea prejudicis, perquè s'associa aquest estereotip, és a dir, l'estigma s'associa amb una cosa. Per exemple, el malalt mental està associat a la violència, a la irresponsabilitat, la incapacitat, la imprevisibilitat, són totes aquestes atributs, tots aquests atributs que se'ls dona al malalt mental. Aleshores, quan una persona sap que algú és un malalt mental, immediatament s'associa tots aquests atributs. I aleshores què passa? Clar, si aquesta persona té tots aquests atributs, el que jo vull és separar-me d'ell. I aquí ve el tercer fenomen, que és el de la discriminació.
Uh-huh.
Aleshores, aquí està el problema de l'estigma. Primer, que és una cosa que tenim molt interioritzada, perquè és un mecanisme de defensa. El ser humà busca mecanismes de defensa.
No ens agrada el que és diferent a nosaltres.
Correcte, no ens agrada el diferent, el que pot ser amenaçant. Aleshores, el que fem per defensar-nos és separar allò que està identificat. I els discriminem. No només passa amb els malalts mentals, passa amb els homosexuals, passa amb les dones, passa amb una sèrie de col·lectius que els tenim estigmatitzats.
Al final tothom acaba estigmatitzat perquè és diferent en alguna cosa a la vida, eh?
Correcte. Tots som estigmatitzables d'alguna cosa.
Molt bé, a veure, és que vull que hi sigui tothom, perquè precisament parlant de l'estigma, que és una mica el motiu d'aquesta tertúlia i aquest debat que fem aquí, cadascú de les persones que són aquí fa una tasca per intentar treballar amb aquest tema, no? I m'agradaria que pogués parlar tothom. Per exemple, abans parlava l'Anna Faltré, m'agradaria que parléssiu d'això, no? Que tothom pogués aportar com es treballa, què és el que fa, què és el que ha descobert.
Bé, jo sóc mare d'una persona que està diagnosticada amb un trastorn mental, i el primer que em va fer mal és precisament això, l'estigma. L'estigma contra ell. Doncs per què? Doncs perquè era diferent. Actuava diferent, reaccionava diferent, conclou les seves coses del dia a dia diferent. Començant per mi, ojo. Jo, quan no sabia què li passava, automàticament, com deia el doctor, l'allunyava perquè era diferent, i això no pot ser. El fill no pot ser diferent. Com ho treballo? Doncs amb molta informació, relacionant-me amb persones com ell, que m'han donat una visió bestial de com pensen, com senten, sobretot com senten, que és superimportant.
De quina malaltia està parlant, Anna?
D'esquizofrènia paranoide.
D'acord.
Però bé, jo estic de monitora amb gent que té diversos diagnòstics de trastorns mentals, no només amb esquizofrènia, però sí que és veritat que això m'ajuda molt a poder tractar amb el meu fill, per poder entendre'l, no? Alhora formo part d'una associació de Malgrat de Mar, que és de familiars, aquí està l'Elvira, que és la presidenta, i m'han ajudat moltíssim en aquest aspecte, no? Doncs per el fet de relacionar-me amb persones que també estan amb aquest tipus de problemes, doncs m'ha recolzat moltíssim, no? M'ha donat molta força.
Elvira Alemany.
Sí, és sou de l'Associació Positiva de Salut Mental del Delta del Tordera, oi?
Sí,
molt bé. Ho he dit bé.
Abreviant diríem Associació Positiva, perquè...
Perfecte, bueno, està bé, però si abrevies Positiva és fantàstic.
Bueno, mira, parlant de l'estigma, reduint molt el doctor Bodesquen molt bé, diríem que són aquells que van pel carrer fent coses rares, no?
Bueno, però això ho fem molts,
No, sí. Bueno, però ho fan amb uns estereotips determinats,
sí, sí,
no?
Sí.
I el que diu el desconeixement, el fet de desconeixement, ens crea aquest mecanisme de defensa, i llavors és com ens posem en guàrdia i ens apartem. Pot ser conscient, però la majoria de vegades és inconscient. Inconscient pel desconeixement que té la societat en general, començant per les famílies. Les famílies, quan es troben davant d'un trastorn mental, a veure, passes un procés que penses de tot menys que estàs davant d'un trastorn mental, I llavors què passa? Que es troben desorientades i no saben com tractar el malalt degut al mateix desconeixement, I llavors aquí crea ja sentiments, el mateix estigma que tenim. Llavors ja anem de cara que portem una angoixa, desenvolupem la vergonya i la culpabilitat, cosa que no té per què, perquè és una malaltia exactament igual que una altra, però només amb el tenir aquest estigma, pues això fa que desenvolupem tota una sèrie de coses que això ens impedeix poder ajudar al malalt i a la dinàmica de la família. Per això nosaltres estem creant eines, perquè començant les pròpies famílies, ara hem començat un curs de formació, que ja tenim experiència de diversos cursos, que el fem en l'Hospital de Calella, i intentem donar aquestes eines a les famílies. Comencem explicant què és un trastorn mental i el per què de determinades conductes, i llavors quan entens el per què t'estan desenvolupant aquella determinada conducta, tu comprens a la persona per què està fent en allò, comprens el seu patiment i comprens el per què ho fa, i llavors això te dona eines per poder interaccionar. I si a la vegada tu saps que parlant-los de determinada manera, que això després si tenim temps ja parlarem una mica, ajuda, facilita el contacte i facilita a la persona, o sigui, ajuda a la família i a la vegada terapèuticament també en el malalt a poder desenvolupar.
Clar, perquè el que faci la conducta, tot això que expliques de la família, pot suposar la cara o la creu, no?, de l'evolució d'aquesta persona.
Bueno, jo diria que se necessita un equip, perquè degut a la complexitat que té, necessitem un equip. Aquí tenim el doctor, o sigui, que és estabilitzar la persona amb la medicació quan fa falta, fins quan fa falta, i el grau, el que diu ell, el grau de medicació que necessita. Pot ser que al principi, això ens ho explicarà més bé, necessiti més medicació, però després anem baixant fins a arribar als mínims establerts, que llavors ja entra la feina de la família i dels serveis que hi ha de rehabilitació. És un procés. Diguem, és un procés. És clar, no és el mateix veure una persona que fa poc ha tingut un xoc,
un brot,
que no pas una persona que està estabilitzada amb molt de temps. Això és el que tenim de distingir.
És a dir, hi ha molta feina a fer,
Home, l'Àlex Esquerra, per exemple, és el coordinador del Club Social de l'Ensenall. Aquí teniu, déu-n'hi-do, la feina que feu i la feina que teniu, teniu molts usuaris.
Bien, mira, hablando del estigma...
Àlex, acosta't al micro.
Hablando del estigma, creo que era indispensable hablar de la figura del Club Social, ¿no?
Sí.
A ver, el Club Social de Salud Mental, bueno, están en Cataluña desde el 2002, pero aquí en Calella lo hemos conseguido desde el 1 de octubre de 2017. Y el Club Social, el objetivo que tiene en realidad es la punta de lanza de la lucha contra el estigma, porque es, es la inclusión social. Es que los enfermos, las personas que padecen un trastorno mental tengan las mismas oportunidades de ocupar su tiempo libre, de hacer actividades en su comunidad como cualquier persona sin etiquetar, ¿no? Sin diagnosticar. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Y es un... bueno, es un espacio. Yo siempre a la gente que no, la primera vez que le explico lo que es un club social, digo, es como un casal de avis. Es un casal de avis en el que van las personas que, bueno, que están bien, que tienen ganas de hacer cosas, que son autónomas, que quieren socializarse, sobre todo socializarse, y en el que se hacen actividades internas, en las que damos herramientas de habilidades sociales, de expresión emocional, de abrirse. Y después lo importante son las actividades externas, que las actividades externas son las que realmente hacen que esas personas puedan, pues bueno, ser un ciudadano con pleno derecho, como todos.
Puguin desenvolupar normalitat, ¿no?
Sí, y bueno, pues intentamos que hagan actividades en centros cívicos, gimnasios, bibliotecas, y ahí se mezclan con personas que no tienen diagnóstico. Y este es el objetivo nuestro como club social. Es muy importante para el estigma, creo.
Molt bé, també tenim el Miquel Àngel Ruiz, que és psicòleg i gerent de la Fundació El Molí del Puigverd. Què feu vosaltres?
Bueno, jo abans d'explicar el que fem volia fer un comentari entorn a l'estigma i una mica el que comentàvem al començament, no? De dir, és que dintre del concepte de malaltia mental fiquem moltes coses, no?
Sí.
I potser seria interessant, no?, començar a parlar de la mateixa manera que...
Un moment, vosaltres el sentiu bé? Jo és que no el sento bé, perdona que t'interrompi,
Ara millor?
Sí, ara millor, sí. Fem una cosa, quan us hagueu d'apropar el micròfon, apropeu-vos el micròfon a vosaltres, perquè és que si no fem aquells recargolaments, no?, que se'ns adaptin a nosaltres... Sí, a veure si el sentim bé. Pots parlar, sisplau?
Sí. Ara
tu, sí, ara millor.
Ara bé? Sí, ara correcte.
Millor. Sí, gràcies, perdona, la interrupció.
No, és que a vegades però... també em moc així.
No, però hi ha un marge, Digues.
Doncs deia això, no?, que quan parlem d'una malaltia física, ens referim, no diem que una persona té una malaltia física, diem quina malaltia té.
Sí.
No? Si té un encostipat, si té una grip, si té una infecció urinària, si té un càncer, si té qualsevol cosa, no? En canvi, quan estem davant d'una persona que té, no?, un trastorn de salut mental, no diem què és el que té aquella persona, diem no té un trastorn de salut mental, no?, o té una malaltia mental, i sembla que tothom, quan té una malaltia mental, és exactament igual, no? I dintre de la malaltia mental, com ha comentat abans el Guillem Humet, doncs hi ha tot un ventall, no? Hi ha tantes tipus de malalties com tipus de personalitat també, no? És a dir, que i cada persona respon d'una manera determinada davant d'una malaltia mental, no? Per tant, jo crec que també és hora de que comencem a treure aquest calaix, treure'l, deixar-lo a la vista, que es vagi airejant, i anem parlant d'aquesta persona té un trastorn d'ansietat, o aquesta persona té una depressió, o té una obsessió, o té, no? Perquè si no, al final tot és, té una malaltia mental. I què vol dir una malaltia mental? Clar, si tu no expliques ben bé què li passa a aquella persona, vull dir, l'altra pot pensar que, no? Llavors ve tota aquesta, totes aquestes coses, aquests conceptes, no? Aquests estigmes de que és una persona impredecible, de que és una persona agressiva, de que és una persona violenta.
Clar, perquè a vegades, això és que vostè comentava, jo al principi per això ho preguntava, no? Primer perquè sembla malaltia mental perill, no? Diguem-ne, a veure què em farà, no? Sembla que sigui això, que no ha de ser així, i està bé, doncs, que aquestes persones tinguin una oportunitat. I, per exemple, vostè parla del trastorn d'ansietat, no? Això, perdoni, ara seré molt dura, ens converteix a tots en potencials o malalts mentals. Sí, no, en algun moment, per exemple, jo els he de dir que he estat malalta mental.
Clar. Tots.
És que jo crec que no hi ha ningú que hagi tingut ansietat.
Aprofito per reivindicar el dret que tenim a malaltir. Aprofito per reivindicar, vull dir que tots tenim, de fet, la malaltia és una condició humana.
Sí.
No hi ha ningú que no malalteix, no? Amb diferents qüestions, i fins i tot té un sentit, segurament que té un sentit també evolutiu, no? Vull dir que necessitem, el nostre cos necessita a vegades, perquè és una forma també d'expressar, de comunicar i de... Llavors...
Bueno. I que també permet una evolució com a persona.
Exacte.
Perquè jo he tingut trastorn d'ansietat i a partir d'allà, doncs, he canviat la meva vida i he après coses positives, no?
Evidentment, a partir de les
crisis...
El que
passa és que si nosaltres, com ara dius tu, donem nom a la malaltia que té aquella persona, aquell trastorn, encara crec jo que l'estigmatitzes més.
Sí.
Perquè si tu dius, és que és un esquizofrènic, és que és un TOC, és que, m'entens? O sigui, la gent del carrer no sabem què vol dir tenir una esquizofrènia. M'entens?
Sí.
Llavors encara els estigmatitzes més, perquè quants no hem sentit, és que avui m'he llevat i estic esquizofrènic.
Sí.
Utilitzem un llenguatge ja super super negatiu.
Bueno, el tema que deia la Mercè, no? Avui estic depressiu, no?
Exacte.
Porto una depre, no?
Sí, porto una depre a sobre, exacte, sí. Quan realment no som conscients del que és una depressió, no?
Jo crec que cal una mica puntualitzar això,
sí.
Perquè, per exemple, això ho vaig explicar a l'altre programa.
Sí.
Si ara entrés un individu aquí amb una pistola i ens amenacés, tots estaríem ansiosos.
Però qui no ho estigués, millor que s'ho miri,
sí,
oi? El que realment té un problema és el que no es posa nerviós.
Vull dir, tindríem totes les característiques de lo que és l'ansietat.
Si no,
algú passa com... Però
sí.
Normalment, això no vol dir que tinguem un trastorn per ansietat.
No.
Vol dir que estem ansiosos.
Sí.
I l'ansietat és un mecanisme de defensa del ser humà per enfrontar-se als perills. I per tant, estar ansiós en un moment donat, o en un 2, 3, 4 dies, això no el transforma en un pacient que té un trastorn per ansietat. La persona que té un trastorn per ansietat és la persona que està ansiosa les 24 hores del dia durant 6 mesos.
Sí.
I això li impedeix viure, li impedeix anar a treballar, li impedeix tenir una relació normal amb qualsevol persona. Aquesta persona pateix un trastorn d'ansietat. Ara bé, nosaltres, si entra un subjecte aquí amb una pistola, estarem ansiosos 1, 2, 3 dies i encara ens en recordarem, i cada vegada que ens en recordem plorarem inclús.
Sí.
No som malalts de trastorn ansiós. És el que jo deia a l'exemple. Ara he vingut amb un autocar i m'ha donat la sensació de que la gent em mirava malament. Això no em transforma en un esquizofrènic. Evidentment que no. Però és una idea delirant, eh?
El Miquel Àngel anava fent així amb el cap, no sé si està molt d'acord o no amb les paraules del doctor Humet.
No, jo estic d'acord amb el que diu, però clar, no només hi ha la possibilitat de que entri una persona ara per la porta i ens amenaci, vull dir, hi ha altres situacions de la vida quotidiana.
Fem una cosa, és que no sento bé aquest micròfon, podem canviar-lo pel del costat? I et demano, Miquel Àngel, que et posis els auriculars, és important.
Sí.
Els portes?
Ara... Se sent millor? Sí. Doncs deia això, no? Que...
Home, has aparegut ja.
Sí, que bé, no el fem boicot, de veritat, pobre.
Digues, Miquel Àngel, digues.
Bueno, no, que evidentment estic d'acord amb el que comentava el Guillem, no? Però hi ha altres situacions en les que tots ens podem sentir mal, no per una circumstància tan objectiva com que algú ens pugui amenaçar, sinó per moltes vegades per circumstàncies internes, pròpies, personals, per conflictes, per pors, per coses de la infància, pel que sigui, no? I això evidentment comportarà en el nostre comportament algun tipus de reacció, ja sigui comportament observable o ja sigui el comportament íntim, no? Els nostres pensaments, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, nosaltres podem emmalaltir. No vol dir que estiguem ja malalts tota la vida a partir d'aquesta, però podem estar una temporada preocupats o podem estar una temporada en aquesta situació fins que doncs, trobem la clau, trobem la resposta i clar, estem malalts durant aquest temps, pues, per què no podem estar malalts? Per què no? Un, de la mateixa manera que un està cansat o té, no? Després d'haver fet un exercici molt intens, està fatigat i està fatigat durant un temps, no? O pots tenir una lesió o pots tenir qualsevol cosa. El tema és, d'alguna manera, democratitzar la malaltia, no? És a dir, tots tenim dret a tenir una malaltia i no passa res. I no per això ens han de rebutjar, hem de tenir menys... I jo em referia en aquest sentit, no? O sigui, és en aquest... Perquè jo crec que això és el que al final pot fer, si tots assumim que tots podem tenir alguna problemàtica, alguna dificultat, i no ara, potser endavant, o davant de la mort d'un familiar, d'un... Vull dir, tots podem tenir. Evidentment, hi ha diferents tipus d'afectacions, igual que hi ha diferents tipus de personalitats.
Perquè, clar, per exemple, l'exemple que posava el doctor, que el va posar l'altra vegada, i és molt gràfic i molt, molt interessant, no? Si, per exemple, passés això i jo no ho pogués superar i passés tot el dia i acabés sense sortir de casa, no? És a dir, que no, per com estigués jo, llavors sí que estaríem davant del que seria una malaltia, no? Bueno, vostè m'hauria de diagnosticar molt bé i aquestes coses, eh?
A mi no m'agrada parlar de malalties.
No?
Però, de totes maneres, jo crec que si vingués aquí i això és el que es diu, per exemple, quan
ara
hi ha
vindrà
una
algú,
mort...
Ho saben, estem cridant,
home, per favor, no.
A veure què fem.
A mi canviem el lloc, estic a la banda de la porta.
Saben una cosa, tenim un avantatge, a la fàbrica és molt fàcil perdre's. Vindria, però acabaria en una altra planta. Digui, perdoni, que l'entra.
No, hi ha situacions traumàtiques o situacions inopinades, inesperades, que fa que un tingui ansietat, no? Clar, si aquesta ansietat, per exemple, això és molt gràfic amb el tema del dol, no? Quan es mor algú estimat, doncs un pot estar trist durant un temps, no? Vull dir, i després, diguem-ne, les eines que tenim cadascú de nosaltres fan que aquesta tristesa, doncs, vagi sent substituïda per altres fenòmens, no? Com per exemple, la persona estimada pot passar a fer part del patrimoni nostre, i no vol dir que un oblidi la persona estimada, sinó que entra en una altra dimensió, no? Però hi ha altres persones que queden atrapades amb aquest patiment, no? I queden atrapades durant molt de temps. I això és el que es diu un dol no elaborat o mal elaborat, no? Clar, acaba sent un problema, un patiment que requereix algun tipus de tractament.
Et trastorna la vida, no? És un trastorn, podríem dir, seria correcte dir.
Correcte. Deia que no m'agradava parlar de malalties, perquè malaltia significa intervenció sanitària, té aquesta connotació, no? I no sempre els problemes psíquics acaben en malaltia. És a dir, tenir un símptoma que pot ser l'ansietat, o pot ser això, o la depressió. Home, si li diem malaltia... Ja immediatament entrem en una categoria nosològica, vull dir, i entrem en ja recursos sanitaris, no sé, i no ha de ser així. Jo penso que, a més, el ser humà, la majoria dels problemes o dels símptomes que tenim els seres humans es curen per la pròpia vida, eh? I per la convivència amb la família, els amics, la comunitat, escoltant la ràdio, eh?
Sí.
Vull dir,
acceptant la situació.
Sí, correcte. Jo penso que hi ha situacions a la vida. Antigament les persones anaven a l'església, parlàvem amb els sacerdots, sí, i això els anava bé.
Sí, sí, era el psicòleg del moment, no?
Correcte. Avui dia aquest diàleg ha minvat molt, però la gent té altres recursos, fa coses, va a l'associació de familiars, va a ballar sardanes, vull dir, la gent té molts recursos socials, parla amb els seus germans, amb els pares, amb els amics, tot això són recursos que no poden ser dits terapèutics, però que són recursos molt útils per tot ser humà.
I aquests recursos són per la persona que té aquest problema, aquest trastorn, no sé si diem malalt o no, però també per la gent del seu entorn, no? Perquè n'hem d'aprendre tot, no? Tots, no? Això és una mica el que apuntàveu, no? Que és començar un aprenentatge.
Exactament. Exacte. O sigui, és anar des d'un terreny completament desconegut a anar sapiguent el que jo deia, el perquè de cada cosa, i això te dona una visió de que no és tant el que tens davant, solament necessites les eines de com gestionar-ho.
Clar, perquè per saber que te'n pots sortir.
Exacte.
Que hi ha, que t'ajudaran, que hi ha mecanismes que et donaran eines que tu pots aprendre, no?
Exacte. A veure, no donarem el fals d'allò que dir, bueno, això en una setmana ho tens resolt, perquè no, val?
A vegades no es veu el final del túnel, eh?
Sí. Nosaltres ens solen arribar les famílies bastant desesperades, val? I que no saben com fer-ho ni com gestionar-ho. I això, pues, requereix bastant de temps, jo no amb els recursos, que hi ha, i és un aprenentatge.
Sí, perquè parlem molt del malalt, però no parlem dels familiars, no? Que ho pateixen tant o més.
Sí, a veure, els familiars poden arribar amb el temps, degut a l'angoixa i tot l'estat de no saber com tractar a la persona.
Acabar medicant-se.
Poden arribar, sí. Poden arribar a fer els casos extrems, no? Perquè el que el ser humà ja sol trobar recursos per si sol, vas aprenent. Però sí, pot arribar a fer una depressió o realment condicionar-li el dia a dia, condicionar-li de tal manera de no poder viure amb una certa normalitat. I és el que nosaltres intentem, donar aquestes eines, perquè és bàsic el comprendre el per què. O sigui, jo diríem que és la gran desconeguda encara, avui per avui. I una de les nostres feines és fer la pedagogia aquesta de dir que és un trastorn mental. A la vegada que la gent entengui que és un trastorn mental, doncs ja se'ns acauran tots, ens ajudarà a caure l'estigma i tindrem les eines per tractar la persona que tenim davant, val? Que tenim davant una persona que està fent una conducta o unes respostes estranyes, i si tu entens per què els fa i tens les eines de com contestar-li o com fer-ho, o saber que senzillament no pots contestar-li, o sigui, tens que esperar uns instants a que la persona potser està pensant que, més a poc i està pensant la resposta, donar-li temps a que et doni la resposta. No era dir, no discriminem, és que no fa aquesta conducta, no, però per això tenim que saber que aquella persona necessita un temps per poder pensar la resposta. Tan senzill com això.
Estem al 2018 i encara ens estem qüestionant tot això, no? Quan realment les malalties mentals estan a l'ordre del dia, els serveis estan col·lapsats, a l'Hospital de Calella el Departament de Salut Mental està col·lapsat.
És cert.
Sí,
és cert, per dos motius, Jo diria que un és perquè realment l'exigència social ens posa contra les cordes cada dia més, no? Perquè cada dia ens exigeix més coses, no? Hem de fer aquest prototip. Hem de seguir sent persones que produeixen normalment. Això que deies era molt, molt bonic, vull dir, de la resposta, no, el temps de resposta, vull dir, per què no podem tolerar que una persona trigui 30 segons en respondre? Per què no?
Només cal veure com estan els cotxes quan es posa el semàfor en verd.
Sí, exacte.
Com de seguida et piten, doncs ho fem amb les persones, això també, no?
Correcte, molt bé. Per què no podem suportar això? Per què no podem suportar que una persona ens digui coses que s'escapen una mica a el que nosaltres esperem que respongui? Per què? No som tots iguals, feliçment no som tots iguals. Feliçment som tots diferents. El que passa és que hi ha algunes d'aquestes diferències poc tolerades. Algunes, però tots som diferents, feliçment, perquè si no seria un món desastrós, si fóssim tots iguals, no estaríem fent una tertúlia aquí, només que convidi un, i amb un, com seria el portaveu de tots plegats, doncs som diferents, pensem diferents, tenim una vida diferent, tenim un patrimoni intel·lectual diferent, i amb això està la vida, és això, la vida és la diferència, i per tant, deia que l'estigma té una funció defensiva perquè som certs porucs que tenim molta por i busquem categoritzar. Els catalans són no sé què, els no sé què, els negres són no sé què, els pobres que són les primeres víctimes de l'estigma, són no sé què, les dones són incapaces, no sé què, no? Vull dir, anem categoritzant i així ens trobem que nosaltres sí que som normals. Nosaltres sí que som normals, els altres són els que no són normals. Ell ha dit un exemple molt bonic, que és, hi ha un accident al nostre bloc, hi ha un crim al nostre bloc. Immediatament necessitem dir, o és un emigrant, o és un malalt mental, que és el més utilitzat, eh? És un malalt mental. A veure, perquè si no, ens és difícil sostenir que convivim amb persones normals que són capaces de fer crims. Mm-hmm. I això és el que no podem suportar,
perquè necessitem sentir-nos segurs de pensar que nosaltres, que ens considerem persones normals, no podem acabar fent aquestes atrocitats.
Perfecte, és això.
Clar, és això. Que si no ens posem al mateix sac que la persona que fa allò, no ho podem tolerar, no?
No entenem i necessitem posar una etiqueta, eh? No, ell ha dit un exemple. Mai veiem a la premsa, per exemple, un hipertens mata a algú de la seva família. No diem,
exacte,
això.
Exacte.
O un diabètic mata. Un diabètic mata a un familiar. No ho veiem mai. Ara, un pertorbat mental o un esquizofrènic mata, això sí, immediatament.
I de seguida sempre ho estem buscant, no?
Correcte.
Darrerament, per exemple, és un tema que ens hi hem abonat, no? Pensant per què passen certes coses, perquè realment és que algú ens hauria d'explicar, no? Perquè a vegades passen certes coses que hi ha... I volem una explicació perquè no podem comprendre que algú pugui fer, doncs, aquestes atrocitats.
I això són conseqüències, les majors atrocitats, els majors crims, les majors bestieses, per dir alguna cosa, són fruit de les passions humanes dels éssers normals. Les passions, l'ambició, l'odi, l'enveja, els gelos, això són capaces de fer qualsevol cosa.
Aquí entraríem a l'apartat de la gestió de les emocions, ja, que seria més un tema psicològic, no? Que això també ens n'haurien d'ensenyar, eh? D'això també se n'haurien de fer eines i recursos, no?
Sí.
A veure, fa estona que volia que l'Anna ens parlés, perquè a més sé que ens ha portat algun escrit, no?, que volia compartir,
sí,
amb nosaltres.
He portat dos escrits.
Sí.
Un és un escrit que ha fet un noi que va assisteix a l'Ensenall.
Sí.
I l'altre dia teníem una assemblea el divendres passat, i quan va acabar va dir: he venit del psiquiatre. I ell es veu que cada vegada que va al psiquiatre té una llibreta.
Sí.
I apunta què és el que sent, com es sent i què li passa pel cap. Què puedo leer lo que he escrito? I vam dir, bueno, quan acabem l'assemblea ho llegeixes. I realment a mi em van saltar les llàgrimes, perquè és el testimoni més directe de què és el que sent una persona amb un diagnosticat amb una malaltia mental. I m'agradaria llegir-vos-la, uh-huh, perquè us feu una mica la idea del que sent una persona que està afectada d'una cosa en concret, no? Bé, el noi es diu Dani, tinc el seu permís, i diu el següent: tengo una ansiedad que no puedo estar quieto. La ansiedad que tengo también la tengo en el pecho, pero lo malo es que no me pueden dar medicación para la ansiedad porque abuso. Me creo cosas que no existen. Cuando estoy solo en mi cuarto, pienso que mis padres hablan mal de mí. Ayer me levanté por la mañana y vi el cajón abierto en mi cuarto, y pensé que habían entrado a robar en mi casa. Hablo solo y me río solo. Siempre estoy emparanoiado. No paro de mirar los grifos, la nevera, el ordenador, y lo miro tanto porque esto es una enfermedad que se llama trastorno obsesivo compulsivo, más conocido como TOC. Siempre reviso todas las cosas de mi cuarto antes de irme a dormir, pero repetitivamente. También se le puede llamar a esta enfermedad como manías. Antes de salir de casa, tengo que revisarlo todo: la mochila, la tarjeta del gimnasio, los guantes del gimnasio, a ver si me he dejado el ordenador encendido. Pero esto súper repetitivamente. Tengo mareos, migraña, y ahora mismo no soy feliz. He dejado el gimnasio, ya no pincho música, no veo la tele. Me tiro toda la tarde en el comedor, sentado en mi sofá con mis padres, pero con la cara tapada con la braga. Por mucho que me ría, no soy feliz.
Déu-n'hi-do.
Aquest és un testimoni directe, eh? D'una persona real, que té, no arriba als 40 anys, que és una persona encantadora, i que ho està patint així, dia a dia.
Les persones que pateixen una malaltia mental tenen accés ràpid a la curació, i per el tema del col·lapse i de les llistes d'espera, eh?
Normalment són ateses ràpidament, eh? Ara, aquesta lectura és una mostra del gran patiment que té el malalt mental. El malalt mental, més enllà, si, el problema és el seu patiment. I aquest patiment tampoc ens agrada a nosaltres. Intentem defugir del patiment. Això és una cosa que és molt simptomàtica, també fa part de l'estigma, eh?
I tant.
No ens agrada veure com els altres pateixen, eh? Com els fills no agraden veure els pares patint i s'escapen dels pares. Haurien de fer al revés, els fills. Al veure els pares patint, haurien d'acostar-se als pares. I fem al revés amb els nostres pares. Quan els veiem patint, no ens agrada patir. És difícil de veure patir un pare. I aleshores també passa, això és una mostra de l'important patiment, no?, d'aquesta persona.
I després una altra cosa, parlant de l'estigma, imagina't que jo o tu o qualsevol de nosaltres no sap quin és el problema que té aquesta persona i el veus actuar al carrer així, que és el primer que fas, separar-te'n, no?
Sí, sí.
I això és el gran problema de l'estigma, la ignorància que tenim sobre què senten i sobre com pateixen aquestes persones. I és molt, 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 molt angoixador, molt.
Home, clar, és que és evident que si tu estàs treballant una persona i veus que fa una cosa 23 vegades, perdó, clar,
el tildes de raro.
Sí,
ui, el raro.
Perdoni, jo ho admeto, sóc la primera que pensaria que aquest és raro, no m'hi apropo. Segurament, si pogués parlar amb aquesta persona, al cap de dos dies li pots dir, mira, perdona, és que ho vaig veure, com que no hi entenc, et demano disculpes. I ho pots arreglar, no? Però, clar, moltes vegades no tens aquesta segona opció de parlar-ho i que l'altre se senti reconfortat perquè li expresses la teva ignorància.
No, normalment els ignorem i nosaltres a lo nostre i ja s'apanyarà.
Jo diria que no calen ni tan sols disculpes, eh? Ells el que agraeixen profundament és el tracte completament normal. Amb l'absoluta normalitat, quan tu els comences a tractar amb una absoluta normalitat, encara que siguis conscient de que tenen aquestes petites carències, val, tu ja ets conscient de que n'està fent en allò perquè té una dificultat aquella persona. Bueno, a veure, això seria, una persona quan té un ictus també té unes certes dificultats i les assumim, que a lo millor té dificultats, sí, per parlar, i els assumim que són prou part de la malaltia. Bueno, pues la malaltia mental també és el mateix, crea unes certes dificultats. Pues, si sabem que són aquestes dificultats, llavors per interaccionar amb ells, pues, és tractar-los amb absoluta normalitat. I llavors amb ells, el tracte amb absoluta normalitat és el que els conforta i els fa sentir bé. És una eina molt principal per ajudar-los.
Clar, però per tractar-los amb normalitat,
sí,
Tens
que conèixer primer.
Has de conèixer, no?
Aquí tenim la problemàtica. Sí.
Has de saber com és tractar-lo amb normalitat, perquè és com ho puc comentar o no ho puc comentar, ho he d'obviar o no ho he d'obviar, també ho pots preguntar, suposo que no passa res,
aquí,
no?
Aquí anem una mica la feina que estem fent nosaltres.
Clar, no? Què faig? Li pregunto pel tema, faig veure que no, el tema no existeix, se li pot parlar o no, perquè potser també no passa res per parlar-ho, o potser sí, depèn, suposo que depèn de cada cas, no?
Sí,
també,
sí.
Ja no de cada malaltia, sinó de la persona, no?
Has de perdre la por.
Ah,
hasta cierto punto, lo que ha dicho Elvira es verdad, ¿no? Que hay que tratarlos con normalidad, incluso Ciara, por ejemplo, es lo que intentamos hacer, ¿no? Tratarlos como una persona, bueno, pues sin ningún problema. Pero es que, como dicen los sabios orientales, no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no?
Sí.
Nos ha pasado recientemente, nos ha pasado en el club, de que los tratos tan normal que llega un momento que les tienes que reñir,
claro,
si hacen algo mal, y más cuando es una persona que igual conoces de hace 10 o 12 años, que has pasado con él todo el proceso, peores etapas, mejores etapas, y llega un momento en que los tratas normal, le dices, no, míramelo esto así, te he dicho así, y oye,
no, pero poner límites también es seguir tratando normalmente,
sí,
a las personas.
Sí, pero que se lo toma muy mal. Uno acabó de ingresar, bueno, y otro ha estado una semana sin venir.
Pero tú has visto un niño que no, ¿sabes?, le pones límites.
Sí, sí.
Clar, però perdó, és que les persones... És que a mi saben què passa? Que la paraula normal no m'agrada gens, no? Yeah. Perquè no, jo no crec que hi hagi ningú normal. Tots som d'una manera i tots tenim coses que estan bé. Sí, entre cometes, no? Però a la relació amb persones normals, fent servir aquesta paraula que estem fent servir, això ha passat sempre. Hi ha qui li dius, mira, això que has fet no m'ha agradat perquè tinc un problema, i ho accepta perfectament, i acabes fins i tot millorant la relació perquè hi ha maduresa, i hi ha qui li dius segons què, amb bona intenció, i s'ho pren malament, Això... Això passa, eh? També.
Això potser formaria part del caràcter de la persona.
Clar, clar.
I és una de les coses que també nosaltres intentem que ajudar a discernir quan a la vegada que donem eines. Els diem, una cosa és la conducta per les dificultats que tenen degut al trastorn, i l'altra cosa és el caràcter de la persona.
Clar, perquè hi ha persones que semblen les dues coses criatures. Hi ha persones que semblen criatures, tots ho som en algun moment, eh? Però... Hi ha persones que són, vaja, que són com els típics nens que els dius que no i es frustren i no saben portar la frustració. Hi ha gent que té 30 anys i és així, i a sobre pot tenir un d'aquests trastorns, amb el que et trobes amb les dues històries, no?
Però l'Elvira ha dit una cosa interessant, que és, si trobem, si estem a la parada del bus i veiem una persona amb una cama enguixada, l'ajudarem a pujar.
Sí.
Si veiem una persona que fa una cosa una mica rara, no l'ajudarem a pujar.
Sí, ens l'allunyarem més aviat.
És com una espècie de metàfora una mica de les coses que som capaços d'entendre fàcilment, no? I no ens amenaça gens de les altres que sí. Que tenim la por de que puguin amenaçar-nos. I amb unes actuem amb naturalitat, amb normalitat, com deia l'Elvira, l'ajudem a pujar i l'altre no l'ajudem a pujar. I una mica lligant això, els límits... Posar límits és tractar normalment a les persones, eh? Vull dir, posar límits, a veure si algú, jo estic al bus i em toca, si ningú em tocarà, no sé si feliç o infeliçment, però si em toqués, el que jo posi límits és un acte de normalitat.
Sí.
Jo no estic parlant, no estic actuant anormalment. Estic parlant normalment.
Bueno, a la vida quotidiana tots ens posem límits cada dia, no?
Clar,
això seria un despiporre.
Sí,
correcte.
El problema no és tant de posar límits, que és lo lògic, el problema és com ells reaccionen davant aquests límits que els hi posem, no? Perquè nosaltres entenem que posem uns límits raonables, lògics, no?, que ens ajuden a conviure i tal, però és que segons quin tipus de trastorn tinguin reaccionen d'una manera o d'una altra. Les seves percepcions no són com les nostres, o no són com les que no tenim diagnòstic.
I llavors què hauríem, clar, ja els estic, perquè llavors com ho hem de fer, això? Ho dic perquè també està molt bé que la gent que ens escolta i volia aprendre, no? Per vaja, perquè ens trobem, ens podem trobar tots en aquesta situació, tenir familiars i tenir persones properes. Com hem d'actuar?
A veure, no és que haguem d'entuar. El primer que hem de fer és informar-nos. O sigui, saber què passa quan una persona està diagnosticada amb un trastorn mental, segons quin diagnòstic tinguin, perquè si no tenim informació, és impossible que puguem posar-hi mitjans. Per tant, el més important és informar-nos què passa amb una persona que té unes reaccions diferents a les nostres, què vol dir estar diagnosticat de cert o l'altre trastorn, és informació.
El que passa que això amb el dia a dia està molt bé, clar, amb el dia a dia si et trobes a la parada d'autobús, clar,
ja,
parteixes de la pròpia ignorància.
Hem
no?
de partir de la base de la tolerància, no?
Sí.
És la base de la convivència, i a partir d'aquí doncs utilitzar el sentit comú.
Hem de deixar aquí.
Hem de deixar aquí, sí. Amb el psicòleg ens hem quedat molt, perquè com que no tenia el micròfon em sap greu que l'hem aprofitat poc, eh?
Un altre dia.
Sí, els hi faig una proposta. A veure què els sembla. Hem fet això per aquesta setmana de la salut en tots els aspectes, però penso que se n'ha de parlar més. Podem quedar aquí un temps? Podem repetir aquesta taula?
I tant.
I continuar aprofundint, encara que no sigui la setmana de la salut, que
ja ens ho farem venir bé.
Ho fem nosaltres, els hi agradaria?
Sí,
sí. I així podem continuar. D'acord? Els agraïm moltíssim la seva participació. Sí?
Miquel Àngel Ruiz, Elvira Alemany, Anna Faltré i Aleida Esquerra. Gràcies.
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 Molt amables.
I nosaltres acabem, Mercè, avui.
Ah, sí, acabem
ja.
Sí. No poses musiqueta ni res.
Una cosa ràpida,
una
avui,
coseta ràpida.
Una coseta ràpida, que tenim un bloc publicitari.
Perfecte.
Demà més a partir
moltes
de les 10.
Gràcies.
Adéu.